Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, companys.
No sé si... Bueno, bon dia, depèn de per qui, eh?
N'hi ha que estan malament.
N'hi ha que estan bastant malament. No sé si heu seguit el cas Justin Timberlake, que és una
celebrity. Sí, heu vist la foto, no? Hem vist la foto.
Sí, sí. L'han detingut, no? Bàsicament, aquest tio està a Nova York, ha hagut de passar, no sé si la nit o no, a la comissaria per conduir...
Bueno, borratxo.
Borratxo,
perdó. Com una cuba.
Borratxo, perdó.
Pels carrers de Long Island, a Nova York, Estats Units.
Es veu que havia anat a sopar amb uns amics i, bueno, doncs, es devia veure massa i poca estona després va agafar el cotxe,
Es va negar a fer el control d'alcoholèmia.
I després de saltar-se un stop. Vull dir que realment tot de males decisions les de Justin Timberlake, un tio que jo haig de confessar que tenia molt oblidat, però que va ser important en la meva banda sonora adolescent, perquè era un tio que petava molt fort.
I que també va petar el cor de la Britney Spears.
També.
La
també.
Va tractar molt malament.
La veritat és que sí.
La foto és, de veritat, eh?
Clar, és una foto d'aquests primers plans.
Se'l veu destrossadíssim. Mm. Ell diu que només va veure un martini. Bé,
a vegades...
no sé, és la seva opinió només.
Sí, a veure, quina edat
tens? El jutge el va deixar en llibertat sense fiança, eh?
Sí, com sigui, si es va prendre només un martini és un bon aprenentatge per no tornar a l'ofici d'agafar el cotxe.
És que un martini és suficient també per no agafar-lo.
Efectivament, és el problema que no hi hagi taxa zero. Si fos 0-0, ningú prendria un martini i agafaria el cotxe pensant que no va borratxo.
Justin Timberlake, 43 anys. Prou jove pels anys que fa que sentim parlar d'ell. Escolta, perdoneu, a vegades penso en veu alta i però penso
no, jo vull saber què diu la seva dona, la Jessica Biel. Perquè ella estava treballant a tot això, eh? En un rodatge, allà té molta feina.
Ara no vull ni saber com serà la conversa.
A veure qui se n'ocupa dels nens ara.
Bueno, aquests deuen tenir...
Bueno, igualment. El teu marit està arrestat per la policia per veure borratxo.
Tu creus que s'ha de tenir
borratxo? Hi haurà crits a Can Timberlake.
És a dir, quan en Justin arribi a casa...
Que ha arribat, eh?
Bueno, sí, vull dir, quan arriba a casa, ella creus que li demana explicacions?
Ja
o es fa silenci i és el que, diguéssim, l'aliat, el que ha de dir perdona?
Vull pensar... que va trucar-li.
Anava a dir això.
Va trucar-li des de la comissaria, dient
la trucada va ser a la seva parella.
És que si no és així, vaja, jo deixaria al mateix moment.
T'imagines que te n'assabentes per la premsa?
Bueno, pot passar en aquests casos, no que la premsa els persegueix. Bé, en tot cas, hores complicades les de Justin Timberlake.
Escolta, i ahir concert d'Olivia Rodrigo, aquí a Barcelona.
Sí? Com va anar?
Sí?
N'estàs al cas?
No n'estic gaire al cas, però m'ha semblat que potser ho havíem d'esmentar el programa. És veritat que Olivia Rodrigo, que és aquesta cantant americana que ve del món Disney, no és gaire el nostre món. Uh-huh. A més, sento que està una mica la seva flòpera.
Clar, perquè
flòpera?
La Sabrina està pujant.
Efectivament. O sigui, aquí, aquesta noia venia del món Disney, però es va fer molt coneguda perquè tenia un nòvio que va acabar sortint amb una companya de càsting seu de High School Musical, que estaven fent la sèrie de High School Musical a Disney, que és la Sabrina Carpenter. I ara la Sabrina Carpenter ho peta molt més que ella. Però bueno, ja sabem com va, eh?
Sí.
Avui tu, de major...
Són èpoques.
I parlant de concerts, tindrem Bruce Springsteen a la ciutat de Barcelona, que Can Montaner suposo que fitxeu, no? Com cada
sí,
cop que ve.
Sí, fitxarem demà, i penso... Què hi trobarem de nou? És que hi vam anar just l'any passat.
Res.
Vols dir que hi trobarem alguna cosa nova? Jo ja em donava per satisfeta, havent-hi anat l'any passat.
I però per va fer molta
il·lusió. Perquè la meva mare li feia molta il·lusió que hi anéssim junts. Sempre és aquell pensament de...
És una tradició,
de...
ja. No,
és el pensament de... I si és l'última vegada?
Bueno,
és que en Bosch té una edat.
A veure, deixem-ho mirar, també.
Però està molt fort,
també.
A veure on ha fitxat, a quin hotel, eh?
Ell fa aquest dejú. Te'n recordes que fa aquell dejú, el Bosch?
I l'any passat en van parlar molt perquè tenien per aquí l'Spielberg, l'Obama, que els anaven a veure. Llavors, a veure a quin hotel s'ha allotjat.
Mira, m'escrivia ahir al vespre amb Víctor Navarro, que intentarem parlar amb ell aquesta setmana, perquè em deia precisament això, eh? Atenció, concert de Bruce, i teòricament ja hauria de ser a la ciutat de Barcelona.
L'any passat recordo que va anar a aquell hotel que està a prop del Tibidabo, que també és de 5 estrelles, que és molt de luxe. Crec que els agradava més la muntanya que el mar. però bé, a veure aquest any.
I el van veure passejar per Barcelona, sí, anant a dinar, vull dir que sí.
Poder aquest any no ho falla, perquè bé, no ho fet tant l'any passat, és el que diu la Marta, ja va venir fer res.
No parlem prou del Bruce Springsteen, però té un punt Dua Lipa, aquest senyor. I que no para de voltar pel món,
I en Barcelona,
sí,
també,
Barcelona,
no?
Sí, Barcelona li encanta.
Un senyor que a l'edat que té segueix fent gires, quan no ho necessita en absolut pel que fa els diners, has de ser Dua Lipa, has de tenir una Dua Lipa dins seu.
Sí, sí, sí.
Et quedes a casa tan tranquil fent un hortet com fa la gent normal.
Passen 11 minuts de la una. Com esteu podent comprovar, aquest és un programa cada cop més foodie. La gastronomia forma part dels pilars d'aquest programa. I avui toca parlar de les truites de patates de la Maria Pombo, perquè ja poden tastar-se a Barcelona.
Sí, a veure, estem parlant de la Martinuca, una empresa de truites basada a Madrid, de la qual la Maria n'és sòcia, i no sé si recordeu com va fer-ne publi descarada quan va visitar la Resistencia l'any 2022.
A ver, esto te lo agradezco, porque no es promocional, lo has comprado tú.
Sí.
Pero esto que hay aquí dentro cuesta esto.
Bueno, porque es que he comprado todo el público, todos vais a tener una tortilla.
Es que claro, pone aquí 300 bocatas de tortilla, 2.300 euros.
Claro.
Oh,
no, a todos.
Hi va haver polèmica perquè ella va dir que s'havia gastat 2.370 euros de manera altruista per al públic amb aquests entrepans de truita, i si feia zoom al tiquet de la compra que ella ensenyava, es veia com apareixia un descompte de, oh sorpresa, 2.370 euros. I per tant, el compte quedava a zero, a pagar 0 euros. Bé, la notícia és que ara ja no només existeixen a Madrid aquestes truites, sinó que han fet el salt a Barcelona. I ho van anunciar ahir a xarxes amb un vídeo que la Maria també va compartir. Bàsicament és aquest so de teclat, com algú fa una cerca a Google buscant bones truites de domicili a Barcelona i apareix la Martinuca. I aquesta publicitat acaba amb l'eslògan en català.
Ah, que bé, que bé.
Menja bé, cuida't molt, que venint del clan Pombo
s'ha curat.
Haver fet aquest missatge en català, per mi, bueno, vaja, crec que per ells ha de ser una concessió més gran que el pacte fiscal.
La Maria Pombo ja no es fatxa, s'ha curat. Li sembla bé que parlem català. Ara sí. Per ella deu estar afavorida de la immersió lingüística.
Lo més generós que pot ser en Catalunya és parlar català.
Jo crec que és més una inversió que activisme, evidentment, però vol connectar amb el públic català.
No ho sé, tampoc no sé fins a quin punt ella pren les decisions de les campanyes publicitàries, o és més aviat una sòcia que de tant en tant ensenya que té aquesta cadena d'entrepans i ja està.
Jo crec que és més això segon. Perquè a més la Maria Pombo és molt poc de Barcelona, vull dir, tampoc no ho reivindica gaire, no ve gaire, no li acaba de funcionar
per
tampoc.
Per cert, que aquestes truites es poden demanar a domicili o també les pots anar a recollir al carrer de Morales 27 de les Corts,
sí?
Barcelona.
Valo.
I el nostre realitzador ens explica que això fa pinta de cuina fantasma.
Com?
Saps aquests llocs que sempre veus repartidors a fora amb les bicis, amb les motos...
Sí.
Però que no acabes de veure que sigui un establiment de menjar, sinó que d'allà surten coses, però no acabes de veure, hòstia, però aquí què estan fent?
Per
és una
tant,
cuina fantasma.
Fan molt menjar.
Molt menjar.
I el van
suposo que de diferents cadenes. Ah. També no ho sé. No acabo de tenir el control sobre aquest assumpte. Si algú en té més informació, per favor, que ens la faci arribar.
És interessant.
És molt interessant.
Sobre les truites, què en sabem?
Bona pregunta, Roger.
Bueno, és que, clar...
L'empresa va ser creada el 2021, postpandèmia. Pertany a la societat Tortilleros Ilustrados S.L.
Bueno,
molt naming,
Molts errors en poques paraules.
Dir-se tortillero ja, bueno.
Bé, ràpidament... Mira, ja, Roger, ja he fet el que tu estàs fent ara, que és anar a buscar el seu informe fiscal.
Ara.
Atenció al que he descobert. El president de Tortilleros Ilustrados S.L. és un tal Víctor Naranjo, no en sona? Vicepresident, atenció, Adrián González, fill de l'exfutbolista del Madrid i actualment entrenador de futbol, Michel. Un mite.
Sí, sí.
En Michel, sí, fins i tot jo sé qui és.
Sí, en Michel.
I atenció, perquè l'Adrián també és el marit de la influencer i amiga de Maria Pombo, Natinat Coll.
La Natinat. Aquesta noia és una institució, en l'univers Pombo.
Sí, si ho domineu, segur que la coneixeu. Tot queda a casa. Llavors, com a consellers de Tortilleros Ilustrados hi tenim Álvaro González, també fill del Michel.
Sí.
I un tal... Pablo Castellano, marit de la Maria Pombo. Confirmem de nou que tot queda a casa. I com a secretària, aquí sí que ja no em quadra res, la Paloma Gómez, que no tinc el plaer. Però bé...
Però no hi ha més gent que truites en aquesta empresa? Perquè,
escolta, per això són tan cares.
I això és només la direcció,
Després tenen empleats, imagina't. Però és que ara dius... quant deuen facturar aquesta gent?
Bueno, clar.
Doncs van tancar el 2023 amb més de 2,5 milions d'euros. Van triplicar les vendes del 2022, i això que és una empresa de curt recorregut, eh? Es veu que els va anar molt bé l'opció de l'entrega a domicili i també els va funcionar l'entrepà de truita, perquè el fan d'una manera especial, es veu. Mira.
A veure, però com és el menjar de la Martinuca? És a dir, fan... A mi hi ha un tema que... M'agraden molt els ous. Molt a favor dels ous.
És una declaració que fora de context pot ser problemàtica.
No t'agraden els ous, perquè si t'agraden els ous, te'ls menges poc fets. Si te'ls menges com si fossin un tap de suro, és que no t'agraden tant.
Explica-ho, Roger.
Quants ous em menjo?
No, com t'agraden els ous?
Ah, vale, perdoneu. Dic, a mi m'agraden molt perquè em menjo molts, però sí que és veritat que la truita a mi m'agrada molt feta. I jo vull saber si a Can Martinuca la fan feta o és allò que està tota per coure encara.
Mira, Roger, el que crec que hem de fer és tastar-les. I, de fet, us comunico aquí en directe, el que no surti d'aquí, que unilateralment n'he encarregat una.
Com?
Vindrà aquí a la ràdio.
El meu somni no és broma.
Arribarà cap a 2:15, si no fan tard, si no
estem ho criticarem. Arribarà una truita aquí, físicament?
D'aquí menys de 4 minuts.
Avui, en directe, tast de les truites de la Pombo, sense filtre. Si són dolentes, ho direm obertament. Aquí no es fa públic gratuïta, eh? Aquí se'ns ha de guanyar, eh?
Al Roger no li agradaran, segur.
Espera't.
Sí, us avanço, Roger, perquè...
Has pogut triar si molt feta o poc feta?
No es pot triar, i t'informo que les seves truites són líquides. Són crues. És que pràcticament pots veure el pollet respirant.
A la Marta i a mi ens agradarà, probablement.
Tenir un problema físic, eh?
Pots vomitar, correcte. T'arriben mig desfetes... Hòstia, i et fan preguntar-te si enganxaràs la salmonella. Ells diuen que les cuinen a 70 graus, que demana sanitat, però que es guarden el secret de com s'ho fan perquè arribin així. Bé, Roger, per si t'interessa, després podríem demanar altres coses, eh? Perquè a la carta hi trobem, doncs, a part de la truita sense ceba, la truita amb ceba confitada, que és la que hem demanat, 24,90 euros.
Escolta, hòstia, com puja, ja pot ser bona, eh?
Clar, hem de mirar quants en podem menjar d'aquesta truita,
sis pinxos. Potser igualment surt cara, eh?
També, clar, depèn de com sigui el pinxo, eh? És
clar,
que
és minúscul. Bé.
4 euros al pinxo.
Podríem haver escollit també la truita de pebrot verd, la de sobrassada, la de botifarra del Perol... A la paisana, que en diuen, pots demanar truites individuals que surten més baratetes. I a qui ens interessa l'entrepà de truites, això que és el top vendes de la Martinuca? La particularitat és que fan servir un pa de brioix, com d'hamburguesa. En comptes de ser la típica baguette, això es veu que funciona molt i que amb la truita marida bé. Què vols que et digui? No en tinc ni idea. I després podries escollir també entrants casolans, en diuen ells. Doncs tens una amanida de burrata, una ensaladilla russa, unes patates braves, unes croquetes de xoriço picant... Bé, de postres només tenen arròs amb llet.
Ah, mira.
Hòstia, que concret, no?
Sí.
Si tu has de tenir uns postres no hi fots un flam?
No són les postres més fàcils.
No.
I et cobren 4 euros per portar-te llesques de pa de pagès. Jo ho trobo caríssim, tot plegat.
Un euro per llesca.
I a sobre ens han cobrat 2,90 euros per l'enviament. A veure si val la pena aquesta despesa que de moment he pagat jo, informo, o ens deixa indiferents. Jo, Roger, pateixo per tu. Si en algun moment creus que has de vomitar... m'ho fa saber
i
agafem la nau, els comandaments.
Ara ho veurem.
El tema del català només era per la publicitat, perquè després tot
la
és
carta,
en castellà, no?
La carta. Home, és que no li pots demanar miracles a la Pombo, eh?
Mira, jo només per això ja li faria boicot.
Bueno,
també jo sóc molt fina,
escolta'm, igual criticarem molt aquesta truita, eh? Depèn. Jo tinc la meva marca preferida de truites, que no la diré, i no crec que la superin, eh?
Però s'assembla una mica... És a dir, hi ha alguna cosa en comú.
Doncs diem quina marca és, la Mantequeria Pirenaiques. Són clavades.
Per tant, són competència, no?
És que és molt...
Repartiran Barcelona.
I no les desbancaran, eh? Ja t'ho dic.
Doncs ens aviseu si arriben les truites pendents de qui ens les porti, i estaran calentes o les haurem d'escalfar? Això també és interessant, saber si...
És que s'haurà de criticar,
si
també.
Si arriba calenta, eh?
Estem fent un joc de cartes. Estem fent un joc de cartes.
D'aquí uns moments saltes, també.
No us agrada més freda, la truita? Saps quan fas una truita i l'endemà...
Han arribat les truites?
Oh, no, vale, m'ho puc creure.
Porteu-les
cap aquí. Escolta, clavat, eh? Això sí que no es pot retreure.
Marc Andreu, endavant.
La clavat. Bé, amb una capsa com si fos de pizza.
Fa bona olor, eh? Informo.
Molt bé, doncs comença el joc de cartes. Espera.
Capsa negra. A veure si està fet en català, també. A veure què posa.
La capsa està calenta, us haig denunciar.
El Marc Andreu, que ha vingut només... No, està en castellà. La tortilla... Tira-la al terra, tira la brossa.
Elaborada amb oli d'oliva verge extra. La tortilla, como antes, ahora y siempre, en castellà.
Bueno, como antes, ahora y siempre.
Una derrota a més.
Escolta, m'estic mirant el tiquet per repassar el compte, que està tot bé, no ens han cobrat res que no toqui. Diu nom del client, Pau Espart, que no surti d'aquí, Catalunya Ràdio. Perfecte.
Gràcies, Pau.
Método, reparto propio, hora programada a les 13:20. quina hora és exactament ara?
Les 13:20.
Les 13:20.
És que això no se li podrà retreure a la
Pombo, aquesta gent...
No, no, com un clau.
Una
ens falta
puntualitat.
Un ganivet, potser.
Tenim les truites, les forquilles. Ho hem de fer ara o potser hem d'anar...
Volem fer una pausa primer?
Podem anar a publicitat, no? És que ens hem d'ordenar, perquè és que
sí, hem d'organitzar-nos.
Tenim un caos aquí,
fem
nois.
Fem una pausa i provem les truites de la Pombo. Va, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
6:02, això no estava previst perquè la Marta ho ha planificat des de casa seva i ens acaba d'arribar.
Escolta, final de temporada.
Sí,
és un bon contingut, penso.
És boníssim.
M'encanta. Ah.
La truita de la Martonica, que ja ha arribat en aquest estudi, puntualíssima. Això fot un olor de ceba i d'ou.
És una truita de ceba confitada, correcte.
Llavors, proposo una cosa, que cadascú en provi un tros i fem un joc de cartes aquí, puntuant de l'1 a 10. La presentació, com ha arribat, amb la capsa i tot,
sí.
El gust,
sí.
La textura i la temperatura.
Val. Hòstia, quantes coses, vale.
Res, començo jo,
quatre coses. La Marta...
Procedeixo a tastar la truita de la Maria Pombo. Per mi l'ha cuinat ella.
Sí, tant, ho ha fet ella a mà.
Hòstia, que crua està.
Està molt cru,
per favor.
Però comunico que no és líquida, és desfeta. No és el mateix.
Molt bé. La Marta s'ha posat molt a la boca.
Bueno, perquè estarà boníssima.
Ui,
està catant.
Desbanca les seves preferides.
Mirada perduda.
Mirada de dir, m'agrada? Jo crec que sí, que t'està funcionant.
M'agrada molt.
Veus?
T'agrada molt.
M'agrada molt.
Per tant.
La Maria Pombo és una gran chef.
És una gran cuinera. Presentació. No és de les truites que fa més bona pinta que he vist mai. De veritat, li posarem un 7.
Val.
7 sobre 10.
Molt bé.
Gust. Hosti, un 9, eh?
Un 9, eh?
9 sobre 10, m'agrada molt.
Textura.
Un 7 i mig. I temperatura encara està un puntet calenta, però no acaba d'estar allò cremant. I això està molt bé en una truita.
Per tant, ha arribat en la temperatura justa,
just.
A l'hora que tocava.
Temperatura, diré, 10 sobre 10.
Hòstia,
Maria Pombo ha tret probablement el primer 10 de la seva història, perquè
és a més, estudiant.
Ella, exacte, era molt mal estudiant
li
fins al punt que la van expulsar.
Li queda un excel·lent, Juliana. M'agradaria que provessis.
Roger, tu també l'hauràs de tastar,
mira, jo provo el mateix moment que la Juliana.
La presentació, ja t'ho dic d'entrada, és un 5. Aprovat justet. Jo aquesta truita,
més dura, tu.
Aquesta truita, que sembla que me l'acaben de... Em sembla una guarrada. Em
Vinga.
Sembla...
Però el Roger s'està tapant el nas.
A mi em costa molt...
Roger, no cal... Sí. Estàs a punt de vomitar. No, és que has agafat un tros molt gran. Roger, la punteta anava bé.
Ara o mai. Si vomito, seré el primer en vomitar
està
a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Està boníssima, el Carandell.
En
és
Roger,
que no pots dir que no és bona.
El Roger a punt de vomitar, el Roger a punt d'escopir, el que acaba...
Que exagerat, que exagerat.
Deixa'm catar, hòstia.
Deixant el que tenia a la forquilla a un racó.
Tens una data ja per fer aquests cuentos.
Va,
nen.
Puntueu. Gust. Del 0 al 10.
El gust és boníssim.
Oh!
El gust
sí?
No fotem. El gust és molt bo. I jo fico un 8.
Jo un 9, com tu.
Molt bé. Textura.
Pot ser que sigui el look que més falla, perquè temperatura un 10, efectivament. La textura té alguna cosa que no m'acaba de convèncer.
Preneu apunts, Clank Pombo.
Un 6?
Posa un 7, va.
Un 7.
I tu, Roger, a textura, imagino que
clar,
un 0.
A mi no m'agrada, però és que, clar, faré baixar molt la mitjana.
No, no
un
passa
5.
Res.
Poso un 5.
Val. I temperatura?
Però... Temperatura, jo
temperatura
crec...
és el que fan millor.
I, ideal.
Escolta,
per
també perquè ha arribat en el moment que tocava, puntualíssima.
Tu, Juliana, també t'està molt bé la temperatura.
Deixa,
poso un 10.
Deixa una mica enrere les teves creències limitants. Pot ser que t'hagi agradat més del que t'esperaves, tot i la textura? Pot ser que aquesta història teva amb la textura sigui
mira,
un cuento infantil que ja se t'ha passat
un
una miqueta?
Un trauma que has superat?
Saps aquella cosa que et penses que no t'agrada el pebrot i de sobte
fas
gran el proves i sí que t'agrada? I és una mentalitat de nen?
Que seria pitjor. La textura prefereixo cuita, però estic descobrint que potser així, amb un punt crueta, potser té més bon gust.
Acabes de descobrir un gran univers, Roger Carandell. Jo des d'aquí et felicito. I tot això gràcies, o per culpa de Maria Pombo.
Però és que clar que estarà més bona una truita que... Bueno, bàsicament que no estigui carbonitzada.
Doncs, per tant, queda una nota mitjana, si ho he fet al peral, però d'un 8,75, eh?
Hòstia, és excel·lent al meu col·le.
La truita de la Maria Pombo. Per tant, provada. La Martonica... I
Martinuca.
Què he dit?
Martinica, no sé, ho has dit ja de totes les maneres. Mira que li critiquem coses, però quan una cosa es fa bé també s'ha de poder dir.
Amb el català espavileu, per això.
Home, sí.
2:02. Espera, que hem deixat aquí una taca.
És que
és oliós, eh?
És oliós, és oliós.
Jo vull parar el programa i menjar-ne més.
Jo també.
Ves menjant, perquè ara jo haig d'explicar aquí com ha anat el documental de Pep Guardiola aquesta nit a BTV, un documental que ja avançàvem la setmana passada i que explica com va viure en Pep el seu primer any com a entrenador. Ara fa 17 anys, l'any 2007.
Temporada 2007-2008. Guardiola assumeix el seu primer repte com a entrenador. El Barça B. L'equip jugarà la tercera divisió, sorprenentment una categoria no professional. Després que la temporada... Aquest Barça B té un gran objectiu, l'ascens.
Són 60 minuts que passen molt bé, però has de ser una mica cafetero del futbol, perquè és veritat que el 90% del documental es parla de tàctiques i de com en Pep intentava explicar als seus jugadors la seva manera d'entendre el futbol, que no és que fos nova, però hi havia molta gent que li costava d'entendre, sortir tocant amb la pilota des del darrere.
Ell es devia sentir tan incomprès, com un geni, allò de dir, no m'entenen.
Molt.
Oi?
De fet, tan incomprès que els primers partits l'equip jugava fatal, no guanyaven, i aquesta és una roda de premsa d'aquells primers dies.
Sí que hem d'agafar una mica la dinàmica fora de casa, ser una mica més valents, més atrevits... Però no és fàcil, les condicions dels camps allà són molt petites i som jovenets tots i ens costa. Però bé, tard o d'hora crec que també ho agafarem.
Clar, això fa 17 anys es veu un Pep Guardiola, evidentment, molt més jove i amb cabells negres.
Guapíssim,
i sempre ha vestit molt bé, perquè jo que m'he mirat el documental...
Perquè fa molts anys que està amb la seva dona, que és qui li escull la roba.
Ho té molt ben triat tots els looks en totes les situacions que surt. Clar, començaven a tenir mals resultats i, evidentment, van arribar les crítiques.
Ningú donava un duro. I amb el Tito ho parlàvem. Dia, millor, Tito. Vols dir? Millor.
Esclar, aquest Tito és en Tito Vilanova, que formava part de l'equip tècnic i que tothom en parla molt i molt bé d'en Tito Vilanova a tot el documental. Li demanen als periodistes que han rodat aquest documental, en Pep, a veure si és capaç de definir-se amb una paraula com és com a entrenador.
Jo no sou pencaire. No parlo molt de poble, no parlo, l'he sentit molt a casa, i a l'avi, el cel sigui, pencaire, crec que sóc molt pencaire. Això és el que m'agrada que se'm defineixi.
Un pencaire, un treballador constant, es veu que el tio no descansava, eh? I això que era tercera divisió, que és una divisió baixa i que en aquell moment no era ni professional. Però el tio es mirava els partits dels rivals i s'ho sabia tot. Un dels jugadors que en aquell temps... va fer pujada del juvenil en Guardiola va ser en Sergio Busquets, 19 anyets, surt un Sergio Busquets joveníssim, i explica que aleshores en Pep ja es feia escoltar.
I jo crec que tothom volia aprendre, tothom estava escoltant el que deia cada segon el míster i ell tenia aquesta facilitat per transmetre, no? Que l'ha tingut tota la carrera i tota la vida, però allà era la primera vegada i bueno, doncs tothom estava emocionat.
Hi ha un altre jugador que surt i que parla i que la majoria de nosaltres coneixem per la seva participació a Masterchef, que és l'Eneko Fernández.
I tant, va guanyar, de fet, el concurs l'any passat.
És veritat, va guanyar. De fet, crec que el vam entrevistar aquí al programa.
A la tarda d'estiu.
I el documental, l'Eneko explica que en Pep era un entrenador que era de parlar molt, d'agafar-te tu, se t'emportava a un costat i tenia una xerradeta i que el va ajudar en un moment molt delicat que no tenia minuts.
Y recuerdo un momento en el que yo estaba más bajo de moral porque no estaba jugando mucho y tal, y después de un entrenamiento se acercó y me dijo, oye, Neko, tío, tienes que confiar mucho más en ti, no puedes estar triste o enfadado con tal, enfádate conmigo, ¿sabes? Dice, o sea, págalo conmigo, piensa que soy un cabrón, que no juegas por mi culpa porque soy un cabrón y no me estoy dando cuenta de lo bueno que eres y que esa rabia te haga entrenar mejor, mejorar y tal. Dice, porque si te hundes y tal y estás triste, no. O sea, no, al final no vale para nada porque no vas a sacar nunca tu mejor versión.
¿Qué os sembla el consell?
Hosti, sí, però...
Donant permís per... Enfada't contra mi, saps?
Però un punt tòxic també tot plegat, no? És a dir, la ràbia està bé, utilitza-la en contra meva, no? Bueno, potser...
Suposo que li demanava una mica més d'actitud o una mica més de ràbia.
Estàs cancel·lant el teu Pep?
No, mai de la vida, mai. Ja ho saps.
Amb l'Eneko també veu connectar, el dia que va venir aquí.
Us veu agradar, no fotem.
Jo vaig veure una connexió, la Marta i l'Eneko, que dic, jo no dic res.
No, saps què faré? No miraré mai aquest documental, perquè podria desmaiar.
Home, hi ha masses homes que t'han agradat allà, sí, posats tots junts.
Massa ex per allà.
Però de veritat que amb l'Eneko es van agradar tant amb la Marta que era insuportable. Jo volia marxar de l'estudi.
Aquí es notava no l'estudi una
altra
cosa.
Marta, si estava amenaçada de 9 mesos, pràcticament.
L'amor no hi coneix d'embarassos.
Ni tu va veure, ni ho sap ell. Ni ho va veure de tant que es va enamorar de tu.
Ell també acabava de ser pare per tercera vegada.
Sí. Bueno, moltes coses, això, moltes coses per compartir. Hi ha una anècdota en el documental que demostra que en Pep era un entrenador peculiar, perquè un dia, després d'un partit contra el Sant Andreu, li va demanar a l'entrenador rival d'anar a dinar.
Acabado el partido, me vino el delegado del Barça y me dijo, oye, ¿te importaría que Pep quiere conocerte y tal?
Jo vaig aprendre molt d'aquesta categoria, i us ho dic molt en sèrio. Jo aquí vaig aprendre moltes de les coses que les utilitzo ara.
Imagínate, yo digo, ¿cómo va a querer conocer a mi Pep Guardiola, no? Y nada, fui a su despacho ahí en el mini y estuvimos hablando un rato.
Yo vaig robar moltes coses a Nacho González. I com farem això, i com farem allò.
Imagínate, ¿no?, lo que era comer por aquel entonces con Pep Guardiola y con Tito en Vilanova. Y...
Sempre penso, nosaltres hem sortit d'aquí. I ara ens ha portat la vida on ens ha portat. Estar a l'elit, tot això està molt bé, però hem sortit d'aquí.
Té molt clar els seus orígens i que no ha estat fàcil arribar fins on ha arribat. Amb tot això ja estem arribant al final del documental. Us haig de dir que l'equip remunta, fa una gran temporada, bàsicament perquè acaben guanyant la Lliga, i és aleshores quan en Jan Laporta, que ara el veurem i el sentirem, també joveníssim, feia només 3 anys que havia arribat a la presidència del Barça, anuncia que en Guardiola entrenarà el primer equip.
Creiem en el Josep Guardiola perquè lideri el nou projecte esportiu. És un home que garanteix la continuïtat renovada de l'ideari futbolístic que ens ha portat els èxits.
Guardiola, el substitut de Rijkaard.
Ja és una realitat, Fran Rijkaard.
Heu reconegut aquest Jan Laporta?
Guapíssim.
Obligatori ser guapo per treballar al Barça, veig.
Escolta'm, però llueix una altra persona, eh?
Sí.
Sí, sí, sembla una altra persona. Com parla, com s'expressa, també amb la veu. Encara no s'havia acabat la temporada, però quan es fa aquest anunci i coses que passen, en Pep va perdre el pròxim partit, el que tenien, amb la Pobla de Mafumet, i ell encara avui recorda la reacció que va tenir la premsa aquells dies.
Abans de començar, quan va anunciar, vam perdre camp de la Pobla de Mafumet, autoritats crítiques del periodisme aquí a Barcelona ens destrossaven, em van destrossar. No em van donar ni l'empat de començar. Però jo aquell moment pensava, oh, és collonut. Però no hi ha res millor que començar des de baix, que ningú hi cregui, que sigui... Se la fotrà. Perfecte. Perfecte. Ja veurem què passarà.
I què va passar?
No li diguis això. Mira, la Marta està a punt de fotre.
Què va passar que... El Barça va viure els anys més gloriosos de la seva història.
I tu, Roger, de l'Espanyol i no ho vas gaudir.
Ho vaig viure, No ho vaig gaudir tant com vosaltres. Dos. No, però jo me'n vaig alegrar, us ho he dit sempre. Sí. Jo...
Tu miraves els partits del millor equip de futbol de la història.
Sí, com espectacle, com aquell que va ser el Cirque du Soleil, doncs, gaudint de l'espectacle.
Era poesia.
No, era increïble.
El Michael Robinson.
Bé, si sou futboleros i això, molt recomanable aquest documental a BTV, que es diu Guardiola, el primer títol. 6 minuts per sobre 2:15. Encara tinc una mica el gust aquest de la ceba i
la pobra Laura,
de la truita. Laura Grau, bon dia.
Bon dia, aviam. M'esteu
posant
aquí.
L'has provat o no?
No.
Dóna-li una forquilla, sisplau.
A veure, anem a apuntar això.
Fem el tast en directe.
S'ha de dir que ara ja, passats uns minuts, l'aspecte no és el mateix. Jo he vist quan us arribava i, clar, al final allò fa goig, però...
Ara és més espessa, no? Perquè s'ha anat refredant.
Sí, ara llueix més menjador d'escola.
Ai, no em diguis això.
Maca no està tan
moment.
Anem a catar-la,
aviam. A veure. Acata.
Un tros gran, la Laura s'ha fotut.
Mm. És que heu fet aquí, no, del pollet? Sembla no. Que us heu menjat un engronet a cadascú. Molt bé, eh?
És bona.
Està
o no?
Bé,
sí, eh?
Molt bé el gust, eh? Sí.
Laura Grau, felicitant a Maria Pombo.
Uau, que bonic.
Com ens hem de veure?
Titular del programa. Sí, feu-me oblidar que m'estic menjant la truita d'una faixa.
Com ens hem de veure? A veure, canviant de tema, Laura, en passa alguna amb Pol Mescal, l'actor de Normal People, i After Sun, perquè, vaja... Tu diràs què ha passat.
Aviam, és aquell actor irlandès que té 28 anys. Anem a intentar reubicar-lo perquè no és fàcil. I va assistir a la Setmana de la Moda Masculina de Milà amb un modelet que ha revolucionat internet. Perquè ell ja portava temps lluint sempre que podia uns pantalons cada cop més curts. Però aquesta vegada ha dit, és igual, vaig a passar-me el joc. I s'ha plantat a la Setmana de la Moda aquesta amb calçotets. Típics calçotets, d'avi, de ratlles, sí. Amb aquella goma a la cintura i llargs
i que
fins a una mica més avall de l'angular.
Que van plets.
Sí, van molt, bé, a mi se m'ha dit que són molt còmodes.
És molt còmode, però...
L'altre dia em van preguntar, i no és broma, quin tipus de calçotet gastava Roger Carandell.
Què? Qui t'ha preguntat això?
Depèn com estic content que t'ho demanin, segons diu, com fa patir.
Diu, fa molt de slip. I dic, a mi també em llueix, a mi també em llueix.
No, igual hi funcionen aquests de...
Sí.
Que per mi no són tan d'avi, poden ser bonics.
Jo faig cara de slip.
No fas cara d'això de Pol Mescal.
Sí.
No, sóc el clàssic de...
Desmantells apretat.
Del bòxer.
Tu vas apretadet.
Bòxer.
Tires de calçotet apretat.
Apreta una miqueta.
D'aquell licre, no cotó.
No, cotó. Ara fas dubtar perquè no sé com vaig avui.
Vés a mirar-t'ho, si vols.
Però la licra, no, tinc molt poca licra. La licra surt no bé, els licra, dies comptats, només.
No, de fet, és molt recomanable per la nostra salut anar amb cotó.
No transpira la licra. Bueno, dit això...
Si vols sortir de la teva zona de confort, ja saps, calçotet, camisa blava, portava Pol Mescal en aquesta setmana de la moda, mocassí i mitjó blanc. És tota una combinació una mica estranya, podria ser una cosa de l'armari de la Juliana, perfectament.
Jo podria anar tal qual així, realment.
Vas anar així?
100%. Jo i Pol Mescal, estem allà.
I ella ha iniciat una tendència que ha estat viral a les xarxes socials, que es diu Shorts King Summer, estiu del rei del calçotet. És una mica el Hot Girl Summer que teníem fa uns anys, però en versió masculina, on altres nois del món de la moda han reivindicat aquest look i l'han copiat. Llavors, semblava que aquest noi havia de passar desapercebut després de fer Normal People, però ha anat donant titulars, és gros. El vam descobrir precisament en aquesta sèrie on feia de coprotagonista amb la Daisy Edgar Jones, ens feien de Connell i de Marian, de Normal People, de la Sally Rooney.
Aquí heu llegit tots el llibre?
Sí.
I heu vist també...
La sèrie, també.
A mi la sèrie se m'ha fet una mica de bola, però perquè el llibre és insuperable, passa com Harry Potter, que després mires la pel·lícula i decep.
A mi em va agradar més la sèrie que el llibre.
En sèrio?
Sí.
Fort. A mi no, perquè no me'ls imaginava així. Pensar, sou massa guapos pel que es diu al llibre, que sembla que no hagin de ser amb una bellesa tan normativa.
Però
els veig molt normatius a tots dos.
No us passa que, a mi em passa que ja no me'n recordo de com els imaginava quan me'l llegia, perquè ara ja és impossible que no me'ls pugui... només els puc pensar com són els actors.
Ja.
Això és una merda, però passa.
Clar, és la trampa de mirar el que has llegit.
En tot cas, en aquesta sèrie hi havia molta química entre el Pol Mescal i la Daisy Edgar Jones. Fins i tot hi va haver com aquell moment en què tothom es pensava que estaven junts a la vida real i tal.
Jo m'ho penso encara.
Tothom s'ho vol pensar.
Sí. En aquell moment era impossible, bueno, era impossible, impossible no era, però enteneu-me, el Pol estava amb la Phoebe Bridgers, que era un artista d'indie rock, i per tant no
ell
estava
no
al mercat.
Ell no pot parar de ser un modern.
És insuportable.
Han follat segur, amb la Daisy.
No en tinc cap dubte, però és que mai he estat tan segura d'algú.
Mare meva, doncs així.
Anem desgranant aquesta història.
Amb qui se'ns l'ha emparellat, aquest noi?
Clar, l'única nòvia oficial que li hem conegut és aquesta noia, la Phoebe Bridgers, que és amb qui estava en el moment en què es va fer famós, i van lligar per Twitter, que això és una cosa molt d'alternatiu, també. Ells van anar a fer uns tuits i ella li contestava, i després en una revista va parlar d'aquell noi guapo de Twitter, que li agradaria conèixer-li, i finalment van estar junts. I ell va acabar sortint en un videoclip seu que sona així. Cosa tranquil·leta, ja ho veieu.
Molt blanc i negre, no? Veient aquí les imatges.
Fa molt per en Pol, aquesta noia, la veritat.
Doncs ho van deixar a finals del 2022.
Vaja.
Mira, van deixar de fer. També passa això,
sí,
eh?
Sí, de vegades deixes de fer, sí.
Sí, sí.
De fer moltes després, coses, i també.
Poc després se'l va veure, això va ser gros, fent un cafè, amb ni més ni menys que Angelina Jolie. Clar, això va donar molt titular, va donar molta foto. De fet, hi ha foto de paparazzi típica que surten d'esquena, però que ja se'ls deu reconèixer que són ells.
Quin
però...
somriure que es dediquen, eh?
Però creieu que era una cita? O sigui, a mi m'estranya molt. Per mi fan zero. És que jo penso en el Brad Pitt, clar, també van acabar com van acabar, no? Bueno, era un maltractador de merda.
Bàsicament,
però...
sí.
Quants anys es porten?
Clar, no acaba d'encaixar, això.
20 anys es porten, 20 Re. Anys. No està
són
bé.
Amics.
Potser era l'admiració el que els va moure.
I tant.
De fet, després ho van explicar, que a més en aquesta cita, en aquest cafè que van fer hi havia la Shiloh, la filla de 16 anys de l'Angelina Jolie, vull dir, un moment incòmode com per intentar fer-se ullets amb algú.
Sí.
Certament. I van dir que era un cafè amistós. Jo m'ho crec, la veritat. Sí, a més, l'Angelina Jolie sembla molt la típica tia que diria, ostres, aquest actor tan jove em sembla interessant, potser podríem treballar junts, tal,
fem
un
cafè.
I a part, un senyal que no era una cita és que estan seient de costat. Quan tens una cita, seus davant de l'altra.
És així.
Tens tota la raó, amb això.
Jo tinc algunes amigues que han desenvolupat la tècnica que quan els agrada un noi,
es col·loquen al seu costat per poder-se hemorrejar més ràpid.
Comences la cita un davant de l'altre...
Comences, sí.
I llavors sí que vas al costat.
Però també per què et vols morrejar tan ràpid mentre estàs en un restaurant, menjant o bevent alguna cosa?
Però, jo mirar-te de prop, yeah. Anar-te mirant la boca, aquestes coses.
Tu ets de les meves que els morrejos es fan a casa.
Al portal, però més, crec que està molt bé que hi hagi a la taula entremig durant la cita, perquè també genera una tensió, saps? Aquell espai entre vosaltres, el saber que el màxim és tocar-se la mà... Sí. Hòstia, Déu meu, les cites, quina cosa.
Quina cosa, ja no sé ni el que són. Podem obrir el meló un altre dia, si no. Després va passar això, que va sortir el Normal People amb tot aquest rumor de la Daisy Edgar Jones, que no s'ha confirmat mai, però, com va dir el nostre amic David Verdaguer, amor de rodatge no arriba a muntatge. Vull dir que si allò que va passar alguna cosa confonent-se amb els personatges de la Marian Ian Connell durant el rodatge, crec que no va acabar d'arribar enlloc. Ara bé, les miradetes eren indubtables, eh? Vull dir, els fans aquí van fer la seva feina de bojos, buscant tots els indicis, i realment no és allò que diguis paper de plat al cap. No, hi havia alguna cosa més sòlida aquí darrere. Però el mateix 2023 se'l va veure sortint més d'un cop amb una influencer irlandesa, que nosaltres no estem gens en aquest món, que es diu Killing Moncrief, 125.000 seguidors a Instagram, 115.000 a TikTok.
Hòstia, és que ell és molt d'allà, eh? A mi això m'encanta, d'ell, del Paul Mescal. Ell és molt irlandès.
Sí.
No hi pot fer res.
És que és el personatge de la Sally Rooney, és aquell, en Connell. Bueno, aquesta noia, podcaster, mare d'una nena que no arriba ni als 3 anys, sembla ser que en Paul Mescal li funciona molt una mare, o que ho sembli. I l'últim nom que tenim és el de la Sophie Wilde, que és una actriu australiana que va conèixer després que se sabés que s'havia inscrit en una aplicació de cites. No sabem si es van conèixer allà. Tampoc tenim cap confirmació ni se'ls ha vist gaire junts. Per tant, Paul Mescal va picar amb flor, però no s'acaba de veure que estigui aquí emparellant-se amb ningú. Ara bé, sabem que es va enviant missatges d'Instagram amb tot d'estrelles mundials i fins i tot catalanes, com l'Anna Castillo.
L'actor més famós amb qui t'has enviat DMs. Dilo!
Paul Mescal. Perdó. Què és més fora, solo de la Rosalía del Rau? No sé!
No ho sabem, no ho sabem.
Només espero que no em vegi mai això.
I Paul Mescal, els veieu?
Una cosa, però com va anar aquesta interacció?
Pagaria molts diners per veure-ho.
No, tots els diners que jo tinc els pagaria només per veure com va ser.
Però anem a mirar si se segueixen. Vaig a mirar-ho ara mateix.
O sigui, és que a ell... Ara potser m'estic equivocant, però crec que no té ni com un Instagram públic. O sí, sí que el té, sí que el té.
Segurament sí que
el
té.
Ai, que no el té, eh?
No, l'acaba de no.
A mi em sona que no. O sigui, a mi em sona que ell no té un Instagram com el sí que té l'Anna Castillo.
Busques Paul Mescal i et surt només un fan account.
Doncs potser van contactar per Twitter, no?
O potser té un compte clar, un compte d'aquests més anònims i diu, escolta'm, sóc en Paul Mescal.
Uau.
Tia, com és? És que allò de l'Anna Castillo...
I tu creus,
eh?
Com tu creus, exacte. Anna Castillo igual no acabava de ser Paul Mescal.
Hòstia, no, jo espero que sí.
L'Anna xatejant amb una fan irlandesa de 15 anys, Paul.
Ai, no, sisplau.
No, estic segura. Jo trobo que l'Anna Castillo encaixa tant en el tipus de noia que en el Paul Mescal li agrada.
És que, de fet, l'Álvaro Mel el veig un puntet Paul Mescal.
De fet,
de l'estil així com modernet.
L'Álvaro Mel, el seu referent clarament és el Paul Mescal. Jo trobo que potser no aixecava d'arribar, però ell vol ser-ho.
Perquè és una mica encara bàsic, però sí, sí.
Jo crec que no estem acabant d'arribar aquí a Catalunya i a Espanya en aquesta mena d'home de construït que està arribant als Estats Units i a Hollywood.
I
allà tenen el Harry Styles, el Jacob Elordi, tots fent-se fotos i fent passos de models amb roba, clarament molt fora de la norma del que és masculí. I aquí ens estem quedant una mica a mitges, no? Sí, Enric Auqué, sí...
Carlos Cuevas.
És que és més de discurs, no és d'estètica.
Mm. És veritat.
Després el Carlos no es desenganxa dels seus levis ni que el matin.
Potser al Mediterrani li costa més, això, no et sabria dir.
I en general nosaltres és veritat que anem anys llum, eh?
Anem tard.
Sí. Això arribarà aquí d'aquí 5 anys, sí. Per si us ho voleu apuntar i ja anar-ho posant
doncs,
el dia de la moda allà a Hollywood.
Estaran amb altres coses i nosaltres anirem amb calçotets.
D'aquí 5 anys, a Catalunya Ràdio, amb calçotets. Un dimarts al matí. Bé, passa un minut de 3:15. Laura Grau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Si vols agafar més truita, agafen.
Home, ja que hi som. No, jo també en vull, eh?
Agafeu-ne. Fem una pausa i a la tornada parlarem d'una de les agències d'influencers més importants de l'estat espanyol, a veure com funciona aquest negoci, quants diners mouen, si hi ha males pràctiques...
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Mai hi havia hagut tanta gent en aquest estudi.
La truita.
Com tira la truita, mare meva.
Sap un greu fer-li la publicitat a la Maria Pombo? Sí. Pensava que la criticaríem de veritat, eh?
Sí, ens ha sorprès.
Quin greu.
Ens ha sorprès.
Té prou diners per invertir en un negoci que valgui la pena.
Sí. N'hi ha d'altres, potser seus, de que la gent no deixa tan bones crítiques. I en parlarem un altre dia.
Va, fa dies que tenim ganes de parlar-vos d'agències d'influencers, que són agències de representació que gestionen els negocis que fan els influencers a través de xarxes, pactant campanyes publicitàries i pressupostos. I és veritat que ara mateix n'hi ha moltes i a vegades s'han de tenir controlades perquè les agències d'influencers a vegades també són molt protagonistes en molts dels safrejos que expliquem nosaltres.
I a més, cada dia hi ha més agències. I com més agències, més mals rotllos que hi ha dins, repres que no agraden, perfils que abandonen els seus equips de management o influencers que han estat estafats, que cada vegada en surten més d'aquests, que expliquen que les seves agències els han estafat, també perquè al final, ara poder ja fa més anys que hi ha gent que s'hi dedica, però és que fins fa res era una indústria molt desconeguda. Correcte. I per tant te la podien fotre sense que t'ho esperessis.
Però és veritat que ara hi ha mercato.
Sí,
i ja com en el futbol. Clar, aquí amb les agències de representació hi ha un mercato important.
Sí. Doncs hem de començar presentant-vos a tots una de les agències d'influencers més rellevants avui en dia, que fins ara, fins fa molt poquet, era la de la Maria Pombo. Es tracta de Soy Olivia.
Hemos venido a las oficinas de Soy Olivia, así que vamos a conocerlas por dentro, que hemos quedado con Daniela y con Javi. Vamos.
Hola.
Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenidos a Soy Olivia.
Bueno, Daniela, ¿me vas a explicar cómo es la oficina? Me prometiste un home tour.
Claro,
estamos
sí.
aquí, ¿no?
Soy Olivia es una de las agencias de influencers más importantes ahora mateix de l'Estat. Seu a Madrid, va ser creada el 2015, per tant, molt al principi, per un matrimoni veneçolà que són la Daniela Rodríguez i el Javier García Gallo. És una agència que ha crescut tant que ja no només existeix la part de creadors, anomenada Soy Olivia Creators, que és com la part original, no?, que es dedica a representar talents més, perfils més millennials, especialment focalitzats en moda i bellesa, sinó que ara també tenen Bushido, que és el mateix, però amb perfils més genials i més enfocats a TikTok. També tenen Nomads by Olivia, que és com una agència de gestió de campanyes, no entenc quines són les diferències, però dintre de l'empresa tenen 4 empreses, i una quarta, que és 11.1 com a productora audiovisual. Tot això dins del mateix. 120 treballadors.
Mare de Déu!
L'any passat, 2023, van facturar 18 milions d'euros.
2023 és quan ja Maria Pombo havia abandonat del tot l'agència?
No, és a dir, encara van tenir una mica de Maria Pombo.
Ah, això afecta molt, eh? A veure aquest 2024 com els va, eh?
Sí, quan encara eren una petita empresa de representació que començava, en un moment on ja us dic que el món d'influencer era molt desconegut, van fer un gran primer fitxatge, que és el de la Grace Villarreal, que és una dona que té més de 600.000 seguidors a Instagram. Un món particular, eh? El seu també. És filla d'un pastor protestant, casada des de... tenia menys de 20 anys quan es va casar, mare joveníssima. Ja veurem que els perfils van tots una miqueta per aquí. Un dels primers fitxatges també va ser Maria Pombo i, en conseqüència, tota la trupe, no?, tota aquesta trupe tan concreta, la colla pessigolla de madrilenys obertament de dretes, molt catòlics, etcètera, pues, també les seves germanes, la Marta Pombo, per exemple, la Maria G. de Jaime i el seu nòvio Tomàs Páramo, la Maria Frubi és també millor amiga de la Maria Pombo, o la Victoria Federica.
Que és... va amb una agència.
Mare meva, està amb Soy Olivia i és un dels seus grans últims fitxatges. De fet, es diu que d'alguna manera és qui substitueix Maria Pombo en el sentit que és el seu gran fitxatge estel·lar, és la persona més important que ara tenen a l'agència. És una agència amb una ideologia mica marcada.
És que és obligatori calçar d'un peu concret per entrar aquí.
Et dic quin peu. Molta Converse. Pantaló blanc i Converse. Si no ets una noia que porta pantaló blanc i Converse, no entres.
Jo parlava més de quin vot emets aquí a la urna.
També et miren la papereta. Sí. Això és així. Tota la història de Soy Olivia, però, va canviar, com dèiem, fa només un any. Entre Soy Olivia i Maria Pombo ja havíem tingut una història d'amor professional i personal que dura gairebé 10 anys.
Home.
I, de fet, és el que us dic, que transcendia la cosa professional perquè fins i tot la Daniela, que és la que li feia de repre, una de les CEOs de l'empresa, era molt amiga seva fins al punt d'anar al seu comiat de soltera, on potser només hi havia 7 convidades.
Li feia de mare.
Sí, sí,
segona mare, era.
I molt amiga. Bueno, jo tinc la sensació que eren molt amigues o així com ho explicaven. Fa un any aquesta relació professional va arribar al seu final, encara se segueixen a l'Instagram, i és veritat que elles defensen que la relació personal... segueix?
Tampoc. Jo no m'ho crec, eh?
Que
crec
es porten
que es porten
bé,
fatal.
Doncs molta gent pensa com tu, Marta, perquè van sortir moltíssims titulars sobre el tema, tothom va especular-ne molt, i encara que la Maria Pombo expliqués de totes les maneres possibles, per activa i per passiva, que no havia estat una ruptura fruit de cap malentès, sinó necessitat de fer un canvi de rumb a la seva carrera, la gent va voler-ho treure tota l'estona, poder de context, malinterpretar-ho, dir que hi havia mal rotllo, etc. El podcast de la Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, la Maria Pombo ho explicava així.
Sabía que yo tenía que dar un cambio. Llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo, 10 años en la misma agencia, y dije, es que necesito nuevos aires, nuevos... O sea, yo también estoy en un punto de mi vida en el que quiero centrarme en algo más, en el que no solo ser influencer, ¿sabes? Quiero centrarme más...
El que ja sabem i hem estat comentant des de ja fa mesos, que la Maria Pombo ja no vol ser una influencer que patrocina L'Oréal. Ella vol ser una celebrity.
Però te'n recordes de l'última temporada del documental de les Pombo? Que encara surt aquesta representant antiga i es veu el moment de tensió amb el tema de les entrevistes, que ella l'apretava per concedir entrevistes, que és una cosa que la Maria Pombo detesta perquè no li agrada parlar en públic, i que ella, de fet, va ser la causa que ella anés a la Resistència, que és la pitjor experiència que ha tingut mai la Maria Pombo. I jo crec que això va ser un detonant per deixar l'agència. Això ja és opinió meva, però crec que això va marcar un abans i un després, també.
És probable que hi hagués mal rotllos, però també és veritat que forma part també del creixement d'una influencer. La Dulceida ja ho va fer el 2018 creant la seva pròpia agència in management, i al final tu has de pensar que una agència sempre et pren, bueno, et pren, un 20%, un 30% del que guanyes és per l'agència. Llavors tu, quan ja ets un perfil molt gran, que realment comences a tenir la infraestructura per crear els teus propis espais,
o
que aquests diners són per mi, clar,
tot
i que després has de contractar algú també perquè t'ho porti.
Sí, però per exemple, en el cas de la Maria Pombo, que ara està Vertical Group, no és només que li portin, sinó que és una sòcia i, per tant, ja és la seva empresa.
Yeah.
Vull dir que també la gent, quan ja és un perfil molt més gran, ja fa això també de manera natural. Evidentment, en aquesta empresa nova de la Maria, Vertical Group, que és la del Marc Márquez, l'han seguida doncs, el Pablo Castellano, que és el seu marit, la seva germana és Lucía i Marta Pombo, que fins fa poc la Marta encara seguia Soy Olivia, i és això, l'aposta de la Maria és llançar-se a la vida de la celebrity, deixar enrere el món influencer, que està molt bé per ella,
però
encara que no hi hagués mal rotllos i realment fos la cosa més neta i més polida i acabessin genial, Maria Pombo no només és influencer perquè ens influencia per comprar-nos aquesta truita o per comprar-nos una armilla, sinó que també ha influït molts creadors de Soy Olivia a deixar l'agència després de molts anys.
És que clar que s'han de portar malament, la Pombo els està robant tota la gent que tenien en aquesta agència.
Sí, i gent que no se'n va a Vertical Group, que és l'agència de la Pombo, però que sí que se'n va a altres agències perquè potser no senten especialment cuidades. Mira, ho ha deixat també el Tomás Páramo, la Maria G. de Jaime, la Laura Matamoros, que fins fa poc també formava part de Soy Olivia. L'agència ha anat perdent també perfils més petitons, no tan coneguts, i quan dic perfils més petitons em refereixo a noies entre 100.000, 300.000 seguidors. Clar,
no facturaran el mateix que el 2023, és impossible. Impossible.
Tot això que dius, baixaran les vendes.
Ells tenen goteres, no ho veus, que està marxant tothom.
Ells diuen que estan tranquils, que estan contents, que tenen les seves apostes noves, que entenen que aquest món també és canviant. No se'ls veu especialment preocupats, tot i que deuen estar-ho, perquè perdre la Maria Pombo, no vull saber què els hi duia a l'empresa, però devia ser un tant per cent elevadíssim de diners. A mi el que em fa reflexionar és pensar, la Maria Pombo vale, perquè jo entenc que vol canviar el perfil, no, del seu perfil, però clar, tothom qui deixa aquesta agència és perquè vol fer un canvi de rumb a la seva carrera? O és que potser Soy Olivia de vegades no acaba de donar els perfils el que necessiten?
Perdona, la Victoria Federica ha marxat o no?
No, la Victoria encara segueix.
S'ha quedat,
és el perfil estrella que tenen ara mateix.
L'únic.
Mira,
i estrella
jo...
per dir alguna cosa.
Sí, perquè a més és una noia que perquè és la neta de qui és, però en realitat no té gaire seguidors, no té gaire engagement, vull dir, tampoc és que tiri gaire la pobra noia. Jo us puc dir que dins de la indústria hi ha moltíssims rumors, no només d'aquesta agència, sinó de les agències en general. Aquesta feina també és molt solitària i llavors la gent pregunta i a l'acabar d'un esdeveniment la gent et comenta com aquesta agència, aquesta altra. Sobre Soy Olivia també corren molts rumors, sobretot des de perfils més petits, com us deien, noies entre 100.000 o 300.000 seguidors, i hi ha especialment un rum-rum que ja fa temps que corre de boca en boca.
Rumor.
Ai, què s'està dient ja?
És que tu t'has menjat moltes catifes vermelles,
moltes.
A veure què t'han dit.
Dins de l'univers influencer es comenta que Soy Olivia descuida una mica els perfils més petits, que també són importants. Són una agència molt gran i aposten molt pels seus perfils grossos, però deixen de banda les persones amb menys repercussió.
Però ara només tenen aquestes.
No acaba aquí! També hi ha rumors sobre pagaments que no acaben de ser honestos del tot.
Transparència.
Allò de dir, et paguen 100 euros, per tant, nosaltres ens n'enduem 20, tu la resta, i en realitat poder t'estan pagant el doble i tu no ho saps. Rumors, Això són rumors, vull dir que... No sé, que no tenen la credibilitat que tenen, m'entens? Això és el que diuen a la indústria. No ho sé, a veure com avança tot això. Jo crec que encara en tenen per estona, t'he de dir,
Jo crec que no
crec que s'enfonsin.
Tens agència, tu?
No, jo no tinc agència,
Roger, i tu? Tu vas per lliure.
La Laura Escanes m'ho va dir, el millor és anar per lliure.
Que és el que ha fet ella tota la vida, no? Anar per lliure.
Ella ara crec que està en un grup de comunicació. Ja li preguntarem com la, quan la veiem. Ella havia anat per lliure tota la vida, sí.
Doncs molt bé. Aquesta primera part de la investigació sobre agències d'influencers, que jo crec que ens pot donar titulars en el futur, sobretot si es, si es confirmen aquests rumors que deia.
Saps qui volia anar a Soy Olivia?
Hem d'acabar
a la Laura Escanes.
Ah, sí?
Així que ja
va
estem fora, ja. Fins demà, adéu.